de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya acomiadarà d'aquí unes hores el 2024. Barcelona donarà la benvinguda al 2025 amb focs artificials, drons i música a l'Avinguda Reina Maria Cristina, amb un espectacle que aplegarà milers de persones. Bona tarda, soc Carlos Lozada i per això l'Ajuntament de la capital catalana ha dissenyat un pla que inclou la presència reforçada dels cossos de seguretat, al servei de metro interromput i un servei de neteja especial per a les zones més concorregudes. Per tercer any consecutiu es desplegarà un gran dispositiu de drons, detectors de metalls i controls d'accés per tenir una festa tranquil·la. Com ja es va fer l'any passat, s'activarà també un protocol d'accés a l'Avinguda Reina Maria Cristina que servirà com a filtre de seguretat per evitar que s'hi entrin objectes perillosos com ampolles de vidre o també armes blanques. Aquests controls estaran a càrrec de la Guàrdia Urbana que disposarà de pales de detecció de metalls. Això es complementarà amb un monitoratge de les xarxes socials per detectar possibles convocatòries de celebracions en altres punts de la ciutat. Transports Metropolitans de Barcelona, per la seva banda, mantindrà el servei del metro de manera ininterrompuda. Aquest servei ha començat a les 5 d'aquesta matinada i finalitzarà la mitjanit del dia 1 de gener. Per prevenir agressions sexuals i altres tipus de violència, la Guàrdia Urbana manté actius els itineraris segurs que permetran a les persones desplaçar-se de manera segura entre les zones d'oci nocturn i les parades del transport públic. Aquestes rutes es complementaran amb patrulles de seguretat que faran un seguiment molt actiu de tot l'entorn, tant de l'oci nocturn com també de les parades de transport públic. Tot això amb un únic objectiu, acomiadar amb tranquil·litat i alegria el 2024 i rebre, com no, també més la mateixa tranquil·litat i alegria el 2025. D'aquí un moment t'explico més coses relacionades amb aquesta nit de Cap d'Any. Abans, com cada dia a aquesta hora, la informació de serveis. Parlem del temps. L'any acabarà i començarà amb la mateixa dinàmica meteorològica. El dia 1 de gener de 2025 vindrà marcat altre cop pel sol i per les boires. De bon matí el fred serà intens i al migdia l'ambient serà més agradable i assolellat a bona part de Catalunya. Només hi haurà boires que seran més persistents a les comarques de Ponent. Aquesta dinàmica continuarà fins dissabte. Aleshores baixaran les temperatures i arribaran alguns ruixats. Les cavalgades i el dia de Reis, per això, pinten sense pluja, això sí, amb força fred. Sàpiguem hores d'ara com està la xarxa viària. Ens ho explica el Roger Serra. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que a aquesta hora parlem de molta calma al conjunt de les principals carreteres i autopistes catalanes. Hi ha molt poc volum de trànsit, molt poca circulació, sense grans incidències que ens compliquin aquest trànsit. De fet, per trobar retencions hem d'anar a les rondes de Barcelona. La ronda litoral, a la zona del Moll de la Fusta, del Port, sí que hi tenim un vehicle avariat que talla carril ara mateix en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Aquí sí que hi ha aturades, uns 4 quilòmetres aproximadament entre Zona Franca, el Moll de la Fusta. Això, com us dèiem, a la ronda litoral, en sentit Besòs, i a causa d'un vehicle avariat. També, com us dèiem, a la resta de la xarxa viària, situació molt i molt tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans de donar-te més detalls de com es presenta aquesta nit de Cap d'Any, també un clàssic d'aquest 31 de desembre, el sorteig de la grossa de Cap d'Any que s'ha fet aquest matí. Prenem bona nota si has jugat. Aquesta grossa de Cap d'Any ha estat pel número 44.748. El premi s'ha repartit concretament a Reus, a la comarca del Baix Camp, a les comarques de Tarragona, i està dotat amb 200.000 euros. Els números anterior i posterior, el primer premi rebran 2.000 euros. La coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran 1.000 euros, si coincideixen els tres darrers, 250 euros, i si són les dues últimes xifres, 35 euros. El segon premi d'aquesta grossa de Cap d'Any ha estat pel 81.612, s'ha venut a les Borges Blanques i a la Seu d'Urgell, a les comarques de Lleida. El segon premi està dotat amb 65.000 euros a cada bitllet. I el tercer premi d'aquesta grossa ha estat per el 96.522, s'ha distribuït a l'Hospitalet del Llobregat. Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número rebran 30.000 euros. Molta sort i a celebrar-ho si sou un d'aquests agraciats. Espanya, i més concretament la ciutat de Barcelona, s'està posicionant com un destí de referència per celebrar aquesta nit de Cap d'Any. I per què? Doncs perquè les pimes del sector de l'oci nocturn i dels hotels han sabut adaptar-se a les noves demandes del consum. Les dades indiquen que els turistes que visiten Barcelona per Nadal són principalment de la resta d'Espanya i europeus, de països com França, Itàlia, Alemanya i, atenció, també nord-americans. I és que és ben conegut que les festes de Nadal són un dels moments més esperats de l'any per tot el sector turístic. turístic barceloní. L'ocupació dels hotels a la capital catalana augmenta aquests dies i enguany se situa entre el 70 i el 90%. El moment àlgid, però, és avui Cap d'Any, quan, segons el gremi, la majoria d'establiments pengen ja el cartell de complet. Els que també faran caixa avui són els locals d'oci nocturn, que preveuen rebre 1.050.000 persones aquest Cap d'Any, segons dades de l'estudi Perspectives per al Cap d'Any 2024 del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, FECALON, i la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles. De fet, els locals esperen que aquest sigui un dels millors anys només per darrere de 2022 o 2023. D'altra banda, contemplen generar un impacte de 8.750 llocs de treball extra, amb una contractació de quasi bé 3 persones de mitjana per local. La previsió és que un terç dels assistents siguin turistes. Avui n'hem parlat de tot això, arrere en COPE Catalunya i Andorra, amb el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona, Ramon Mas, que ha estat amb la Mar Puerto.
Sí, Espanya és el país més buscat per començar l'any 2025 davant d'Itàlia, Portugal, França i el Regne Unit, i les principals ciutats espanyoles lideren les preferències dels turistes. Madrid i Barcelona destaquen com les més buscades per viatgers de França, Itàlia, Portugal i Alemanya, mentre que altres ciutats com Màlaga, Alacant, València i Sevilla també figuren entre les destinacions predilectes, especialment pels turistes britànics i neerlandesos. Ramon Mas, secretari del Gremi de Discoteques de Barcelona, explica per què Barcelona està al capdavant d'aquestes destinacions preferides dels europeus per passar el Cap d'Any.
Nosaltres a Barcelona ja fa més de 5 anys que estem notant una afluència massiva de turisme, de turistes que venen a passar el Cap d'Any a la ciutat, sobretot francesos i italians. Són les dues primeres nacionalitats que venen més a Barcelona com a destí turístic a passar el Cap d'Any. És veritat també que ve molta gent d'altres províncies de Catalunya, inclús d'altres ciutats del territori estatal, no? Però és veritat que la tendència dels últims 5 anys és que cada vegada venen més estrangers, perquè l'oferta que tenim és molt diversa, el preu és molt competitiu i, la veritat, les copes com les fiquem aquí no es fiquen a tota Europa.
A més, en una nit com la d'avui s'espera una gran afluència de públic. Concretament, s'estima que siguin 1 milió els que celebrin Cap d'Any aquesta nit fora de casa a la ciutat.
És la millor nit de l'any, seguida per Halloween, però és veritat que aquesta nit és una nit on surt molta més gent, perquè és la nit on tothom vol despedir l'any. Tenim que tenir en compte que venim del 2022 i 2023, que han sigut 2 anys de rècords. Nosaltres estem molt preparats, ja fem molts sold-outs. La gent compra d'entrada molt anticipada, per tiquetera. Això és una tendència que ja va venir després del Covid. Les mesures de seguretat són les mateixes que tenim en una nit normal. Potser a certs locals les implementen una mica més perquè sí que augmenten la seva capacitat aquella nit.
Per tant, una nit amb més seguretat i amb més gent, amb més turistes també, per donar la benvinguda al 2025 de la millor manera possible.
Estem parlant avui a COPE Catalunya i Andorra de l'atractiu que té la ciutat de Barcelona durant aquesta època de l'any, amb els llums de Nadal, un atractiu sobretot entre el turisme. La ciutat està plena de gom a gom. Volem parlar si, a banda dels hotels i l'oci nocturn, també el comerç ho està notant. I què millor que fer-ho que amb el senyor Pròsper Puig, que és el president de Barcelona Comerç. Senyor Puig, bona tarda i bon any,
Bona tarda. Igualment, bon any, bon any.
Molt bé. Aviam, això que comentava ara, de que Barcelona té molt atractiu en aquesta època de l'any, el comerç ho està notant? S'han impulsat les compres a aquestes dates de Nadal?
Sí. Realment estem molt contents. Veníem d'un octubre i un novembre una mica més fluixet i realment estem tenint un Nadal esplèndid a nivell comercial. Vull dir, també ens ha ajudat que ha arribat el fred, i vull dir, bueno, també això que parlàvem, no? Octubre i novembre va ser una mica un impàs esperant les dates aquestes de Nadal.
Nadal ha anat molt bé, ara queda avui, que és Cap d'Any, queda la Diada de Reis també, que són dies també de compres. Com fa front aquest augment de feina al sector del comerç, senyor Puig?
Bueno, tenim un problema ja, i és endèmic, ja no és un problema només per Nadal, sinó que ens costa molt captar vocacions de gent que vulgui dedicar-se al món comercial, no? Tant a nivell de nous empresaris, de nous emprenedors al món comercial, com per gent que formi part dels nostres equips. Aquest és un dels grans problemes que tenim.
Clar. Aquí també hi ha una cosa molt important, senyor Puig, que és, en aquest sentit, comprar el comerç de proximitat en aquestes festes de Nadal i Reis. Tothom està molt acostumat a la compra per internet, però, escolti, cal apostar per aquest comerç de proximitat, veritat?
Home, evidentment, de totes maneres, jo crec que el comerç digital té el seu, és a dir, té els seus sectors, podríem dir, més cautius. A la gent li continua agradant tindre un passeig acompanyat de botigues, poder entrar, poder tocar, poder socialitzar-se. A moltes vegades tenim molt la visió de centre-ciutat, però Barcelona és multicèntrica i encara la gent, normalment el veí és el propi client. Mm. Vull dir que jo crec que, i més després de la pandèmia, tothom va posar en valor aquest comerç de proximitat, que és un comerç social, a part de ser una activitat econòmica.
Mm. I aquest petit comerç, com pot competir amb gegants, com per exemple Amazon?
Bueno, especialització, servei, bueno, ser capaços d'aquest tret diferencial, posar-lo en valor. Jo crec que hi ha coses que són imbatibles, amb la presencialitat som imbatibles, és a dir, si els nostres comerços són atractius, tracten bé a la gent, són professionals, això no hi ha cap venda digital que t'ho pugui donar. Jo crec que amb això sí que som molt forts, i el que és veritat que hi ha molts dels nostres comerços que ja estan aprofitant la multicanalitat i també incorporant-se al món d'internet, però nosaltres, quan la gent la tenim a la botiga, nosaltres som molt bons amb això.
Ens parlaves fa un moment d'un dels problemes que hi ha, que és el relleu generacional, que no existeix. Com es poden incentivar noves vocacions o fomentar que, bueno, que la gent jove doncs, es dediqui al món del comerç, senyor Puig?
Bueno, aquí sempre hem tingut una mica la visió que el món del comerç era molt esclau i al final resulta que és igual d'esclau que qualsevol activitat a la vida. Vull dir que jo crec que aquí avui en dia tota la gent que s'incorpora al comerç té uns convenis que fan les hores que diu el conveni, els salaris són salaris que són bastant a preu de mercat i, bueno, tota la gent que li agrada tindre això, empatitzar amb el veí, per mi és una feina magnífica. Vull dir, jo crec que poder estar a peu de botiga sapiguent, és a dir, tinguent el pols cada dia de la ciutat a les teves mans, ostres, això és un actiu molt important.
Clar que sí.
Crec que s'està fent feina sobre això, eh? Jo crec que ja comença a haver-hi gent que s'ha de donar en compte que una bona sortida professional pot ser el món del comerç.
Hi ha un altre tema que també m'agradaria preguntar-li, que és la crisi pels preus dels lloguers, que també penso jo que està castigant molt el sector de comerç, no? Botigues de tota la vida, no només a Barcelona, que tanquen, sobretot ofegats pels lloguers, que no poden pagar aquests lloguers, no? Com fer-hi front a això?
Això és molt complicat. Jo crec que ja fa temps que he parlat amb l'administració, bàsicament amb l'administració municipal, que són capaços de fer una taula de treball amb els APIs, amb les associacions de propietaris, i que la gent se'n doni compte que un local de lloguer a un lloc comercial té molt més valor que un lloc on no hi ha comerç i no hi passa gent, no? Jo crec que hauríem de fer tots un acte de contrició i intentar fer que el preu del lloguer no faci inviable el negoci, que és aquesta la realitat a vegades. Clar, hi ha lloguers que, evidentment, nosaltres el que demanem, igual que demanem davant de les plataformes equitat fiscal, demanem davant dels locals comercials equitat comercial, és a dir, que en els locals comercials es faci comerç, no altres coses que, com hem vist ara amb aquestes multiinspeccions que està fent l'Ajuntament, estan sortint, bueno, que hi ha altres activitats que no són estrictament les comercials, i això sí que fa que el comerciant que té que fer, és a dir, la seva compte d'explotació va directament a lo que ven, sigui inviable pagar segons quin tipus de lloguers.
Hi ha hagut massa màniga ampla amb aquest tipus d'establiments que vostè comenta?
Bueno, jo sé que l'Ajuntament està fent, bueno, ja ha sortit la premsa, ho sabem tothom.
Sí, però dic fins ara, senyor Puig, s'ha fet massa...
Jo crec que sí.
O s'ha mirat cap a un altre costat, no?
Jo crec que sí, que fins que no s'hi han posat de veritat, fins que no ha sigut un problema, no s'hi han posat de veritat.
Clar.
Llavors, clar, s'ha expulsat comerç local amb uns preus de lloguers que eren impagables.
Tornant al tema dels lloguers, si no es baixen aquest preu dels lloguers, molts barris poden quedar en un no-res comercialment parlant, no? Un comerç que, bueno, dona vida en aquests barris,
bueno,
no?
Què? Sí, però aviam, jo crec que en els barris no és tan problema. Estem parlant molt de centre ciutat, ciutat vella. Els barris, jo crec que es va reorientant una mica el tipus de preu de lloguer. És a dir, ja no hi ha aquells accessos que hi havia. Bueno, hi ha barris i barris, clar, a Barcelona, clar, si parlem de Sarrià, Sant Gervasi o Gràcia, sí, no és el mateix que Sant Martí, Sant Andreu o Nou Barris.
Clar.
No? Per tant, jo crec que és això, l'oferta i la demanda, però s'ha d'anar justament als comptes d'explotació estrictes del comerç.
Molt bé.
Per poder saber quin és el preu objectiu. També és veritat que hi ha gent que s'ha tirat a la piscina i s'ha posat a pagar uns lloguers que sabia que no es podria pagar. Clar. Aquest és l'altre tema.
Clar.
I després hi ha un altre tema que no ens en recordem, que és el tema de l'alau. Mm. Clar, quan hem estat 15 anys amb els lloguers, podríem dir, topats, què ha passat?
Clar.
Clar, és aquest el problema.
S'han disparat.
Hi ha hagut diversos problemes que s'han ajuntat que jo crec que els hem de reorientar tots.
Molt bé, ja mirant aquest 2025 que tenim a tocar, senyor Puig, hi ha sobre la taula la reforma de l'horari laboral, baixar de 40 a 37 hores i mitja. Això al petit comerç com li pot afectar?
Bé, a nosaltres ens afecta moltíssim pel que parlàvem abans, és que no tenim personal. Jo crec que al final això és una discussió una mica utòpica. És a dir, jo crec que la gent se l'hauria de deixar treballar el que vulgui. És a dir, en vez de posar 37 hores i mitja, el que hauríem de fer és dir, escolti'm, vostè vol treballar 45 hores, doncs treballi-les, arribi a un acord amb l'empresa, sobretot amb les microempreses, i, escolta, al final el problema que tenim és de personal. I com ho farem si tenen que fer menys hores les que tenim?
Yeah.
Encara tindrem més problemes.
Això posa en perill la viabilitat del molt petit, molt petit comerç, no?
Okay. I a part el cost que representa, també.
Clar.
També tot junt. És a dir, jo crec que allò que deien que els invents amb gasosa, jo crec que hi ha coses que s'han de pensar ben bé.
Bueno, veurem com acaba tot plegat. Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquesta revifada important del comerç a la ciutat, a la capital catalana. Ja li convenia també després d'uns anys d'autèntiques penúries. I, en fi, el millor de cara a aquest 2025, senyor Puig.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i, evidentment, sí, estem parlant, ja et dic, ara ho hem de rematar bàsicament amb Reis, no? Però jo crec que acabarem amb una campanya magnífica.
Gràcies, bona tarda.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Doncs ja hem fet una repassada com es presenta aquest 31 de desembre, sobretot a la ciutat de Barcelona, ple de gom a gom, els hotels, també l'oci nocturn, que està en nivells internacionals ja, i aquesta, doncs, traslació també cap al món del comerç. Ha estat una campanya de Nadal molt bona i també ho serà el que queda, Cap d'Any i els pròxims Reis. Deixem de costat aquest tema i t'explico ara que s'ha entrat en funcionament els CIE 24 hores. Donen servei a aquestes instal·lacions, un servei integral a dones i menors víctimes de la violència masclista. Els equipaments ja estan preparats a Tàrrega, Vic i Tarragona. Aquests estan en marxa des d'avui mateix i el pròxim dia 17 del mes de gener entrarà en funcionament el de Blanes. L'Eloi Moreno ens explica quins serveis ofereixen aquests CIE.
Els professionals d'aquests centres ofereixen un suport integral a les víctimes amb ajuda i acompanyament psicològic, jurídic i social per tal d'evitar la revictimització. Així ho ha destacat la directora general del departament i presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, que també ha indicat que la posada en marxa d'aquest nou servei és un pas important per a l'atenció a les víctimes de violència masclista.
Qualsevol tipus de violència masclista serà atesa garantint la seva atenció els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, que això en aquests moments no estava garantit a nivell presencial, sí que a nivell telefònic a partir de la línia d'atenció a les dones víctimes de violència, però no a nivell presencial. El salt qualitatiu és molt i molt important.
Guerra ha assegurat també que a Catalunya es produeix una agressió sexual cada 4 hores, el que es tradueix en 6 agressions al dia. És per això que és important disposar d'aquest servei les 24 hores dels 365 dies de l'any.
En el cas de que el centre en aquell moment estigui tancat, via telefònicament la víctima es pot, o qualsevol servei especialitzat es pot posar en coordinació amb el centre i en un màxim de 2 hores les professionals es desplacen on està la víctima, sigui la població que sigui, per poder-la atendre tant a nivell psicològic, jurídic com social.
Amb aquests nous centres a Tàrrega, Vic i Tarragona, Catalunya arriba als 20 centres de servei d'intervenció especialitzada. De cara al 2025, el govern preveu obrir un mes a l'Hospitalet de Llobregat i 4 punts de trobada per a infants.
Gràcies, Eloi. 20 minutets, arribarem a les 3 de la tarda, fem un parèntesi per publicitat i després el Ricard Álvarez t'explica com està l'última nit del pub més veterà de Lleida. Ha tancat, atenció, després de 47 anys d'activitats. No marxis, 2 minuts i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, el pub Antares, un dels clàssics de les sis lleidatanes, ha tancat. A la capital del Segrià perd així l'únic espai de concerts, de músics joves i també de petit format. Ha tancat portes, com deia, després de 47 anys d'activitat. Ricard Álvarez, explica'ns.
El pub més antic de Lleida, la sala Antares, ha baixat la persiana després de 47 anys d'activitat. El local necessita reformes per adaptar-lo a la normativa actual i el seu gestor, Guillem Muedra, ha explicat que volen prendre nous objectius professionals després de tot aquest contratemps.
En aquest local té molts anys, la gent li agrada molt, és un local que funciona i que és viable econòmicament. L'únic que s'han de tenir són ganes, empenta i voleu fer. Jo, després de tot això, tot el que ha passat, se me n'han passat aquestes ganes i vull fer altres coses en la meva vida.
Tot i el tancament, la intenció de Muedra és facilitar el traspàs de la sala. Les obres d'adequació del local passen per fer lavabos nous, adaptats a les persones amb mobilitat reduïda, i un nou estudi de so.
Des de l'Ajuntament m'estan ajudant i tenen la intenció de que això segueixi, m'han estat assessorant una mica, continuarem fent reunions pel que faci falta. Passa sobretot per tornar a fer els lavabos, un estudi de so, i el meu plan serà que es quedi tot preparat, o fer-ho, o deixar-ho pràcticament fet, o amb totes les possibilitats per fer-ho, per a que algú altre després agafi el relleu.
Amb el tancament d'aquest pub, Muedra ha apuntat que la capital del Segrià perd l'únic espai de concerts de músics joves i de petit format. El local ha tancat amb el concert dels músics de jazz, d'Això no és un trio.
Gràcies, Ricard. No marxis, ens has d'explicar d'altres coses d'interès, no referides al món de la nit ni als pubs musicals de Lleida, sinó al món de les inversions. Aquest últim dia de 2024 ens hem fixat en un informe del Banc Central Europeu que assegura que 9 de cada 100 espanyols tenen criptomonedes. El salt és molt important si tenim en compte que l'any 2022 el percentatge que tenien criptos es reduïa només al 4%. Així doncs, podem dir que les criptomonedes s'han convertit en una opció atractiva per a molts inversors gràcies a la possibilitat d'obtenir grans rendiments. Aquestes monedes digitals basades en la tecnologia blockchain no tenen suport físic ni estan regulades per cap banc central, fet que les converteix en actius especulatius amb un alt nivell de risc. Tot i que el Bitcoin és la criptomoneda més coneguda, existeixen milers d'alternatives que es presenten com a noves oportunitats d'inversió. No obstant això, aquesta manca de regulació i la seva elevada volatilitat fan que invertir en criptomonedes impliqui riscos significatius. Per tant, abans d'invertir en aquestes criptomonedes, és essencial analitzar tant els possibles beneficis com també els desavantatges. La gestió adequada del risc i una comprensió clara del mercat són claus per prendre decisions informades en aquest sector especulatiu i altament imprevisible. Ho ha explicat arrere en COPE Catalunya i Andorra l'Eduard Porta, que és un inversor en criptos. Ha parlat amb ell, com deia fa un moment, el Ricard.
Com deies, la informació és clau i, de fet, potser és la gran barrera a l'hora d'entrar a invertir en criptomonedes, un món que té similituds a l'hora d'invertir en accions, però que tècnicament és bastant diferent. L'Eduard ens ha explicat que, tot i conèixer l'existència del Bitcoin amb anterioritat, no va ser fins que es va informar molt i rebre l'ajuda d'un familiar que es va decidir a fer la primera compra.
Estuvimos buscando en internet mucha información y también aquí sí que es cierto que su hermano tenía, ya le gustaba mucho también el tema de las criptos, sobre todo el de las altcoins, y entonces también nos recomendó dónde mirar o qué hacer, o cómo los primeros pasos. Al final tienes que buscar una... Hay dos tipos de billetera, las que son las calientes y las frías, y en las calientes son las que tú tienes que empezar a comprar, que sería un intermediario, y luego tienes tu billetera fría, que es el típico... El típico de les pel·lícules, no? En este pendrive hi ha bitcoins i tal.
En dos anys s'ha duplicat el percentatge de persones que han fet la seva primera compra en criptomonedes, tot i que aquest augment s'observa especialment entre els joves de 25 a 39 anys, seguit pel grup de 18 a 24 anys. Les criptomonedes, com el bitcoin o Ethereum, són actius digitals descentralitzats basats en tecnologia blockchain que garanteix seguretat i transparència en les transaccions. Originalment concebudes com a alternativa a les monedes tradicionals i actualment s'utilitzen principalment com a productes d'inversió. Tot i així, són vulnerables a fluctuacions de valor i especulació.
Per a mi, lo principal és que tu inviertes el dinero que no necessites en ese momento. Si tú lo haces porque lo necesitas ya, mal, vas a estar sufriendo. Era un dinero que teníamos ahorrado, venga, va, vamos a ponerlo aquí, y como esto es muy a futuro, ya veremos cómo va. Nosotros hemos vivido la subida a los 65, que la gente se volvió loca y volvió a coger, a comprar y tal, y luego pegó una bajada que llegó a los 15.
Les stablecoins, per exemple, són una categoria de criptomonedes vinculades a actius estables, com l'or o divises tradicionals, i ofereixen menor volatilitat, mentre que noves opcions continuen emergint, consolidant el paper de les criptomonedes en l'economia global.
Saludo ahora a la señora Emilia Zaballos, que es la presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Emilia, buenas tardes y gracias por atendernos en este último día de 2024, ¿eh?
Buenas tardes a todos y este 2024, sí, que se acaba,
que se acaba,
¿verdad?
Que se acaba ya. A ver, hace unos días leí en la prensa que 9 de cada 100 españoles tiene criptomonedas. Esto es dinero fácil y rápido, aunque conviene saber que se trata de un producto muy especulativo y muy volátil y de alto riesgo. Un riesgo que poca gente conoce y que vosotros lo tocáis muy de cerca, ¿no? ¿Las consecuencias?
Bueno, has resumido todo con muchísima rapidez, pero muy bien y muy conciso. Cierto, es dinero, porque te sirve para hacer transacciones comerciales. Por otro lado, es fácil tenerlo, pero también es fácil perderlo, como bien has dicho. Es una inversión de alto riesgo, de muy alto riesgo, pero que si tú conoces las consecuencias y aceptas, como hemos dicho, ese riesgo, pues entonces muy bien. Pero si ya entramos en personas en que confían en terceros y estos terceros dicen que controlan el riesgo y que te pueden garantizar una rentabilidad altísima, estamos pegando un resbalón importante y ahí todavía estamos incrementando mucho más el peligro en inversión de este tipo.
Antes que nada, Emilio, una precisión. Quizá invertir en criptomonedas no tiene nada de ilegal ni tampoco de malo, pero para muchos yo creo que es un auténtico drama, ¿no? Porque a veces es un drama que se lleva, digamos, en silencio, porque hay casos de personas que pierden muchos, muchos cientos de miles de euros, ¿no? En vuestro caso conocéis a gente que ha estado realmente afectada y estafada, ¿verdad?
Sí, conocemos. Ahora nosotros ahora mismo podemos estar, o sea, superamos más de 7.000, casi 8.000 personas estafadas por este tipo de estafa piramidal. Pero cuidado, esto no es la inversión en criptomonedas lo que es realmente una estafa. O sea, no podemos olvidar que la inversión, el adquirir criptomoneda y que tú seas titular de ella, es como si una persona, y para que sea más cercano para los oyentes, pues yo tengo euros, tengo dólares, y hago trading, o sea, hago directamente cuando el dólar sube lo vendo, cuando el dólar y compro euros, y cuando el dólar baja, pues evidentemente vuelvo a comprar dólares. Y así estoy jugando con ello y voy ganando esos márgenes, ¿no? Si yo compro criptomoneda, hago exactamente lo mismo, pero soy titular en mi cuenta bancaria de mi dinero fiat, de mi dinero...
Claro.
Y en las wallet o en esas, yo tengo mi dinero en criptomonedas, ¿no? El problema es cuando se pone la confianza en una plataforma, claro, en una persona
en
que te lo va a gestionar, en terceros del tipo que sea, y te dicen que como tú no sabes hacerlo y ellos tienen unos bots maravillosos que hacen, saben comprar a la baja, vender al alza, que te aseguran una rentabilidad, pues barbaridades. Hay desde los que han asegurado el 10% semanal de la cantidad invertida. Imagínate que tú tienes 30.000 euros y estás recibiendo hasta 3.000 euros semanales.
No, en realidad.
es una barbaridad. Hay un refrán de las abuelas, Carlos, que eran sabias y decían que nadie daba duros a cuatro pesetas, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces, esa es la primera regla para desconfiar de alguien que te ofrece una rentabilidad que está muy, muy por encima de todo lo del mercado, que es incluso irreal. Y algunas veces, si uno lo piensa desde la lógica y la calma, es prácticamente imposible. Entonces, ahí lo que hay es un sistema piramidal, que es el que conocemos siempre.
Claro. Emilio, son fraudes muy sofisticados, eso por una parte. Y luego, ¿a quién afecta más? ¿A jóvenes, personas mayores? ¿Cuál es el perfil de la persona, digamos, estafada?
Bueno, si me preguntas el número de personas estafadas, te puedo decir que la gente joven, pero te hablo ya a partir de los 30 y algo años, ahí el número se incrementa. Pero las cantidades son mucho mayores en personas entre los 50 y tantos y 60 años y tienen una explicación lógica. La gente joven le encanta porque está más familiarizada con las nuevas tecnologías y con todo ese tipo de cosas, invierten pero no tienen capitales importantes o no suelen tenerlos porque están comprando su piso, su hipoteca, su coche, salen. Pero las personas que ya están entre esos 55 o 65, créeme que estos tienen ya sus ahorros, sus casas, están más o menos pues estabilizados los pagos.
Claro.
Sí, y tienen sus pensiones, están familiarizados con el mundo de la tecnología también, pero no al nivel que la gente joven, que es verdad. Que eso también les permite a los estafadores que abusen de que son personas que aprenden a utilizar estas aplicaciones de ellos, por ejemplo, porque se las recomienda a otros, pero tampoco son grandes expertos en hacer búsquedas para ver si eso es una estafa o no lo es, ¿sabes? Porque no hay generaciones en las que pues no tienes esas habilidades, por ejemplo.
Claro.
Pero entonces, si me dices cuantías, te digo, en cuanto a número, la gente joven a partir de 35 hasta los 35, 45, es un número mucho más elevado de afectados, pero las cuantías son muy bajitas.
Yeah.
Pero a partir de esos casi 50 se incrementa las cuantías. Hay personas con 5 millones, con 6, con 3.
Y que han quedado atrapados. Oye, mire, la proliferación en los últimos años de estafadores en torno a este mundo de la criptomoneda también ha tenido como resultado muchos procesos abiertos en los tribunales. ¿Hay alguna sentencia en este sentido ya o no?
Bueno, sentencias para mí ejemplarizantes y que hayan asentado jurisprudencia y tal, hay pocas, porque los casos más mediáticos y más importantes todavía no se han celebrado. O sea, si Dios quiere, pues tendremos uno de los primeros ahora en el mes de, creo que es marzo, creo recordar, marzo o abril, marzo. Está señalado que es una macro querella porque hay muchísimos afectados. Pero sentencias ahora mismo que marquen una línea respecto a estas estafas, muy pocas. Puede haber de pequeños juzgados, ¿sabes? Que porque normalmente están en si se han presentado procedimientos civiles, que no es lo adecuado porque eso es una estafa, pero hay gente que lo mete como por una inversión, tiene su contrato, entonces lo que hay es un o sea, se ha celebrado en rebeldía, o sea, notifican a los estafadores, en este caso serían demandados, pero como no comparecen, porque no los consiguen citar, se hace por edictos y le dictan la sentencia, con lo cual eso no es muy válido, ¿sabes? O sea, no nos vale como ejemplo, como referente a nivel jurídico.
Nos hemos de quedar con lo que nos comentabas antes, que nadie da duros a cuatro pesetas, que es un refrán de las abuelas, pero que tiene muchísima, muchísima lógica en este siglo XXI. Y mucho ojo también en dónde ponemos nuestro dinero.
Nuestros ahorros, efectivamente.
Exactamente. Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Cataluña y Andorra. Muchísima suerte, enhorabuena por el trabajo que hacéis y feliz 2025.
Gracias a vosotros, feliz 2025 y que el 2025, si hacéis inversiones, hacerlas seguras, con todos los riesgos controlados para que sea un año exitoso y recojáis buenos ingresos, pero no arriesguéis.
Nos quedamos con este titular. Gracias, Emilio, buenas tardes, muchísimas suerte.
Un abrazo, hasta luego.
Doncs una bona inversió és sempre la seguretat. I parlo de seguretat ara, ho ampliarà la Clàudia Cifuentes, que ens explicarà com són els dos nous robots que han incorporat els Mossos d'Esquadra per desactivar explosius i lluitar contra el terrorisme. Els dos nous autòmates disposen de sensors per detectar, per exemple, contaminació nuclear, química i també biològica. Explica'ns, Clàudia.
La incorporació dels nous dos robots suposa un gran avenç front les amenaces del terrorisme i el crim organitzat. Costen 1 milió d'euros i estan finançats amb fons europeus. Són més lleugers i polivalents que els actuals, que ja tenen més de 15 anys. Eduard Bosch, cap de l'àrea de tècnics especialistes de desactivacions d'artefactes, ha assenyalat que el nou disseny és innovador perquè s'adapten a qualsevol tipus d'entorn. L'amplada del robot s'adapta a les necessitats de cada espai on ha de treballar, on, per exemple, pot reduir les seves mides per accedir a passadissos d'un tren, un avió o un autobús. Una de les altres característiques innovadores són els sensors que ajuden a la conducció i el seu control remot incorporen un sistema de seguretat per evitar que pugui interferir la senyal que emet a molta més distància que els actuals. Per tant, treballen amb més seguretat i precisió que els altres. Ens ho explica Miguel Hueso, de la Comissaria General d'Intervenció.
I que fan un salt molt qualitatiu respecte al robot que tenim antic. Són més lleugers, són robots més precisos, són robots que permeten identificar amenaces que són de tipus radiològic o químic, biològic també, i per tant d'alguna manera incrementen molt les capacitats de treball en qualsevol tipus d'artefacte.
Durant aquest any 2024 i fins al mes de novembre, l'àrea de TEDx, de Tècnics Especialistes de Desactivacions, ha realitzat 1.124 serveis. Concretament, 600 han estat en dispositius de protecció, més de 300 en neutralització d'artefactes i 62 en actes esportius, entre d'altres.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
El problema crònic de l'habitatge a Barcelona. El darrer informe de Càritas de desembre de 2018, La llar és la clau, constata com el 36% de la població de la diòcesi de Barcelona es troba afectada per l'exclusió residencial per manca d'un habitatge digne i adequat. Lluny de ser una problemàtica limitada als nostres dies, la vulneració d'aquest dret elemental ha estat una constant històrica i Càritas, en els seus 75 anys, ha dedicat bona part dels seus esforços a tractar d'aportar solucions per resoldre les necessitats de les persones afectades i dels nombrosos problemes socials que se'n deriven. Un repàs per la documentació de l'arxiu ens permet conèixer algunes de les actuacions que es van emprendre des dels primers anys.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Quin cap d'any us espera? Els periodistes esportius i els pobres seguidors
del Barça. La porta ens té entretinguts fins l'últim, pràcticament l'últim minut de l'any.
Déu-n'hi-do.
Perquè estem pendents... Com acabarà? Vés a saber.
Ni Déu ho sap, això.
Jo crec que acabarà amb la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor, però tampoc posaria les dues mans al foc. Estarem pendents d'això. Ens diuen des de la Lliga que la jornada pot ser llarga. Estem parlant de les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Ahir va caure la via judicial. El Barça ha hagut d'activar la palanca dels seients VIP. La Lliga ara mateix està revisant tota aquesta documentació de l'acord del Barça amb els compradors de l'Orient Mitjà i veurem si ho valida i tenim inscripcions. La data límit o l'hora límit és la mitjanit d'avui i si pel que sigui finalment no validen aquests documents i no es poden fer les inscripcions, recordem una vegada més que Dani Olmo quedaria lliure. De seguida l'Helena Condis ens donarà tots els detalls. Escoltarem a Puado en clau espanyol i farem balanç de l'any amb el De Haro. També farem balanç de l'any d'un històric any pel Girona amb el company de Mundo Deportivo, Àlex Luna. En bàsquet tenim partits de Lliga CB. Ahir victòria del Joventut davant del Gran Canària i derrota de Lleida a la pista del líder València. I a la Copa Catalunya de Futbol Sala, el Santa Coloma es va imposar per 5-2 al Barça. Avui molta gent acaba fent esport l'any, corrents. Tenim la cursa dels Nassos a Barcelona i Sant Silvestres arreu del territori.
Per tot arreu. Bon programa, Joan, 3 i 5 minuts, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, d'aquí uns instants continua la informació, Pilar García Moñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé. Bon acomiadament del 24, millor entrada del 25, molta prudència, que us ho passeu tots molt bé. Adéu-siau.